Daniel Prieto Lambra, bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Bon dia. El doctor Prieto Lambra és professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Ara que sabem que el món s'han superat els 40 milions de contagis de coronavirus i que Europa torna a ser un focus important de la malaltia, això vol dir, doctor, que les coses no s'estan fent prou bé o encara no sabem ben bé com lluitar contra aquesta pandèmia? Què està fallant?
Bé, jo crec que cada vegada sabem més com lluitar contra aquesta pandèmia. El que ara ens preocupa molt als científics no és tant el coneixement que tenim sobre com combatre-la, sinó més aviat dues coses. Una, la fatiga que té la gent i l'impacte que pugui tindre aquesta fatiga sobre el compliment de les mesures i recomanacions que es facin. I segon, una mica l'increment de les fake news, no? De gent que surt parlant de recomanacions o contra recomanacions que no tenen gaire sentit o que no estan basades en l'evidència científica i que en moments així de fatiga i de desesperació és més fàcil que arrelin.
Clar, dos elements que junts funcionen malament, diguéssim, no? La fatiga i les fake news. Davant d'això, els governs estan reaccionant amb diferents criteris o diferents mesures, vaja, per frenar aquesta segona onada. Avui ens fixem, per exemple, en Gal·les, que farà un nou confinament a partir d'aquest cap de setmana. Es sorprèn aquesta mesura tan dràstica o era previsible que tard o d'hora acabés passant un nou confinament a aquesta segona onada?
Bé, el que és interessant és que la idea aquesta de fer un curtcircuit, com li hem dit aquí, com un reset del virus amb un confinament d'un parell de setmanes, és una idea que el SAGE, que és el comitè que assessora el govern britànic amb emergències sanitàries, va recomanar fa ja 4 setmanes i que veien que si es feia en aquell moment podia tindre un impacte molt gran sobre la transmissió del virus. La idea és baixar molt la R amb un parell de setmanes de restriccions bastant, bastant importants per després anar poc a poc recuperant la normalitat o una certa normalitat i bueno, va sortir la setmana passada que el govern no va fer cas d'això i finalment només el govern de Gal·les ha decidit tirar endavant i provar-ho. És una mesura que s'ha aprovat en països on hi havia una transmissió comunitària molt més baixa que la que hi ha ara mateix al Regne Unit, però que jo estic convençut que ens ajudarà.
Aquestes mesures de curtcircuit o mesures de xoc són les que s'han d'aplicar ara, en aquests moments? Ho dic perquè a França també hi ha el toc de queda a París i a 8 ciutats més. Són aquestes les mesures més efectives per frenar aquesta transmissió?
Bé, el que sabem, òbviament, és que totes les mesures funcionen millor com més abans s'imposen i el tema dels curtcircuits, el que hem après fins ara és que quan se fan molt ràpid i en un moment inicial de creixement en la pandèmia són molt importants per baixar la R i per tant disminuir el nombre de gent contagiada a la comunitat. Crec que tal com estem ara, el que és important és que aquestes mesures tinguin un acompanyament. No són mesures que funcionin a llarg termini, són mesures que ens ajuden a fer un reset, no? Però hem d'una mica tindre en compte com mantindrem després el virus sota control un cop s'acabin aquestes 2 o 3 setmanes de confinament. I aquí al Regne Unit es parla molt, per exemple, d'un vell amic que és el tema dels rastrejadors i de més, no? De reformar el sistema de rastreig i contactes al Regne Unit, que no està funcionant gaire bé.
Clar, si veiem el mapa europeu ara mateix, a Gal·les està actuant d'aquesta manera, però no a la resta del Regne Unit, a França el toc de queda, a Itàlia el govern deixa màniga ampla als ajuntaments perquè tanquin, apliquin les mesures que considerin adients als seus municipis, a Bèlgica es tanquen cafès i restaurants, també amb un toc de queda nocturn. No seria més efectiu si es fes una reacció més homogènia a nivell europeu?
És una bona pregunta. Jo crec que això reflecteix dues coses. Una, que no tenim tanta evidència o tant coneixement com ens agradaria, i això quan es fa molta variabilitat en el maneig d'una malaltia o en el maneig de la pandèmia, habitualment és que no coneixem fins al detall el que pot funcionar i el que no. Però segon i més important és que els governs, els polítics, estan prenent decisions en base a les recomanacions que prenen i les decisions que estan prenent són molt diferents. M'imagino que fan cabales sobre l'impacte que tenen cadascuna d'aquestes decisions sobre l'economia del seu país, sobre la mobilitat i de més. Si seria més desitjable que hi hagués una visió més homogènia a nivell europeu, és difícil perquè perquè realment també té molt valor tenir una mesura localista, una mesura més petita del que està passant en el teu territori. I no sé si des d'una entitat supranacional seríem capaços de fer això amb tant de detall.
I si ens fixem en el cas de Catalunya, avui les xifres, els indicadors, vaja, ens apunten que estem més o menys com estàvem el mes de març. Per tant, si estem com el març, hauríem de confinar-nos com el març?
Jo crec que la diferència amb el març són dues diferències abismals. La primera és que ara tenim encara capacitat de fer molt més test del que es feia al març i, per tant, tenim capacitat de controlar una mica millor el virus, tot i que ara realment és veritat que la situació és preocupant i que s'està perdent una mica el control. I la segona és que ara ja s'han imposat coses, no? El que hem de recordar és que qualsevol mesura que es pren triga com a mínim de 2 a 3 setmanes a tindre efecte. I bueno, sabeu millor que jo que el govern va imposar restriccions fa apenas una setmana o 10 dies. Per tant, hem d'esperar. Jo m'esperaria una mica més per veure si és necessari prendre més mesures, però aprofito el micròfon que em dones per recordar a la població que totes aquestes mesures funcionaran o no funcionaran segons el compliment que se'n faci. És a dir, per molt que s'imposin mesures com tancar discoteques i la gent després fa festes a casa, no té gaire sentit. És a dir, que aquestes mesures han d'anar acompanyades de compliment de la població.
De la responsabilitat de tothom. Daniel Prieto Lambra, moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies, bon dia.